Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla en Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Què tal, Víctor?
Molt bé, molt ben trobat. I avui segur que tenim un tema apassionant.
Doncs sí, avui tenim un tema que pot, del que poden sortir molts temes, perquè, en fi, sense més preàmbuls, anem a saludar el nostre convidat, anem a saludar a Joan Manuel, Soldevilla i Albertí. Senyor Soldevilla, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Què tal? Molt bon dia. Encantat de trobar-me amb vosaltres.
Bé, el senyor Soldevilla resideix a Figueres, és professor, escriptor, però sobretot és considerat un autèntic expert en molts àmbits, però sobretot en l'àmbit del fenomen Tintín. El fenomen Tintín com a fenomen gràfic, com a fenomen cultural, amb totes les vessants de Tintín. Aquesta fama de tintinaire, si em permet l'expressió,
sí,
a vostè l'ha portat doncs, pràcticament a dedicar-hi, no diré la vida, però poc hi falta, no, senyor Soldevilla?
Poc falta, no? La veritat és que la passió tintinaire és indissociable de la meva biografia. Suposo que vaig començar com tothom, llegint-lo de ben jove, i a poc a poc doncs t'hi vas interessant, vas començant a llegir bibliografia, un dia publiques un article, un dia fas una conferència, un dia fas un llibre, un dia fas una exposició, i al final te n'adones que una part important de la teva vida està girant, ha girat i girarà al voltant de Tintín.
Bé, no sé si l'hem presentat i s'ha presentat doncs, com a expert en Tintín, però també, en certa manera, el podríem presentar com a cònsol, no sé si honorari o no honorari, de Sildàvia. Poder els nostres oïdors i oïdores els haurà d'explicar què és Sildàvia.
Exacte. Sí, sóc un cònsol, per tant, a partir de les meves amistats els exigeixo que em tractin com a excel·lentíssim, i sóc cònsol de Sildàvia. Sildàvia és un país imaginari que va inventar Hergé en un primer àlbum memorable que va fer, que es deia El Sceptre d'Autocar, i que després reapareix en altres aventures de Tintín, com pot ser Objectiu la Lluna, o com pot ser L'Afer Tornassol, i fins i tot surt indirectament en altres aventures, no? És un país que no se sap ben bé on està, més o menys a la zona centreeuropea balcànica. És un país que és força tranquil, tot i que de tant en tant pateix els embats i els assalts d'un país veí expansionista, que és Bordúria. I és un país que té un rei noble i honorable, que és el rei Muscar XIII, i tots aquests apassionats del Tintín hem començat a crear consolats de Sildàvia arreu, ni a França, ni a Itàlia, ni per Espanya. I ara jo he esdevingut el cònsol honorari del regne de Sildàvia a Figueres. Està amb seu al Museu del Joguet de Catalunya.
Ara anava a dir això, l'oficina la té allà, no?
Exacte, l'oficina la tinc allà. Allà puc atendre a tots els conciutadans que tinguin algun problema, perquè aquesta és la funció d'un cònsol. I potser la gent es preguntarà, qui és ciutadà de Sildàvia? Ho tenim molt clar, els tintinaires. Ciutadà de Sildàvia és tot aquell que ha visitat Sildàvia a través de la lectura. Per tant, som moltíssims. I tenim la seu al Museu del Joguet, perquè el Museu del Joguet de Catalunya és un veritable espai tintinaire, no? Allà es conserven joguets del Tintín, es conserven àlbums del Tintín, allà es va fer una magnífica exposició l'any 99, al voltant dels joguets de Tintín. Allà s'han fet presentacions tintinaires i allà, a més, es van fer uns cursos de la Universitat de Girona sobre Tintín. És a dir, que va ser un fenomen que, a més, va tenir molt de ressò mediàtic, on es van apuntar dotzenes d'alumnes per poder aprofundir en el món de Tintín i en la personalitat del seu creador, Hergé.
Bé, la serietat del consolat no la tenim, no la posem pas en dubte, tot el contrari, perquè altres països, i concretament França, jo ho dic perquè en aquests moments tinc davant una postal que em van enviar uns, els nostres fills i nets des de França, amb un segell oficial, el correu francès, dedicada, el segell està dedicat al capità Haddock, per exemple. No? Per tant, vol dir, si un país doncs, es pren tan seriosament el fenomen Tintín, que en teoria hauria de ser belga, no en sé el correu belga, però bé, els francesos tenen aquesta especial habilitat de fer-se seu molts artistes que no són francesos.
Exacte, exacte. Digue-li en Simenon, digue-li en Jacques Brel, no, per exemple.
Exacte, per exemple, sí. Doncs, a què ho atribueix? Que, doncs, que un país tan seriós amb la cultura doncs, com és França, per exemple, doncs, que hagi fet això, que hagi editat una sèrie de gent, i en canvi aquí poder no tothom ho entendria entre nosaltres.
Clar, clar. No, a veure, els francesos són gent molt especial i tenen coses criticables i coses admirables. Una de les coses admirables que fan és valorar de forma extraordinària el seu patrimoni cultural, que no vol dir només francès, sinó vol dir el patrimoni francòfon en llengua francesa. Per això fan seus artistes belgues, que se'ls consideren part del seu patrimoni cultural en tant que comparteixen la mateixa llengua. No? A més de fer això, els francesos sempre han tractat amb una especial cura els mitjans de comunicació que podríem dir de massa, no? És a dir, els francesos tenen des de fa molt de temps una veneració pel seu propi cinema, tenen una veneració des de fa molt de temps per la seva chanson, tenen una veneració extraordinària per la seva bande de ciné, que ells diuen, que és com anomenen el còmic, no? I dins d'aquest camp expressiu, que és el món del còmic, no hi ha dubte que Tintín esdevé l'obra de referència del còmic europeu i una de les grans obres de referència del còmic mundial. Doncs clar, si Tintín s'expressa originalment en francès, doncs per ells és part del seu patrimoni cultural i el tracten amb un orgull, amb una seriositat. També amb aquest punt a vegades una mica irònic, que això és molt, molt engrescador també, però sempre amb rigor, eh? De fet, hi ha una anècdota molt maca, i és que a finals del segle passat, el 1999, i això no és broma, va haver-hi una reunió a l'Assemblea Francesa, compte, on els diputats es van reunir per decidir si Tintín era de dretes o d'esquerres. El més graciós va ser...
I a quina conclusió van arribar?
I els d'esquerres deien que era d'esquerres. Tothom escombrava cap a la seva banda, la qual cosa diu molt de la riquesa del fenomen Tintín.
Clar. Bé, vostè és professor, ha estat professor a la universitat, és professor a l'institut, coneix molt bé els joves, els veu de prop cada dia.
Sí, exactament.
Li vaig a preguntar si realment creu que els joves d'avui llegeixen prou.
A veure, Déu-n'hi-do que llegeixen, Déu-n'hi-do que llegeixen. De fet, l'altre dia vaig fer una petita enquesta a classe, no?, amb un grup de quart d'ESO, un grup correcte, ni extraordinari ni fluix, eh? I vaig preguntar quants alumnes a classe llegeixen més de 5 llibres l'any, a part dels obligatoris, eh? Aquests ho comptaven, no? I vaig acabar amb 6 o 7 persones d'un grup de voltant de 30, que trobo un percentatge digne, No molt diferent, segurament, del que podria haver viscut quan jo era estudiant. Jo crec que els joves llegeixen. Arriben a la lectura a vegades per camins diferents dels que nosaltres podríem dir. A vegades comencen a mirar un llibre o una novel·la, la comencen a mirar per internet, si els agrada la van a buscar a la biblioteca, si els agrada molt se la compren. Tenen camins diferents, però la lectura continua sent una experiència força intensa. Sobre si llegeixen Tintín, clar, això és un altre tema, no? Avui en dia, clar, un jove té una constel·lació d'estímuls extraordinària, eh? Pensem ja no només amb el mòbil, pensem en xarxes socials, pensem en sèries de televisió, pensem en l'oferta increïble que hi ha en el món de la literatura, del còmic, és a dir, tenen un estol d'estímuls increïbles. Malgrat això, Tintín té el seu lloc. Jo diria, no molt ampli, però té un lloc significatiu, i sobretot genera un cert respecte. És considerat una obra clàssica de la que es poden aprendre coses.
Bé, això de les mitjans de comunicació, les tècniques de comunicació, que sapiguem, una de les més recents en l'àmbit o en el món d'en Tintín, és un espectacle que es va presentar fa pocs dies, penso que a l'entorn del 20 o el 21 d'octubre, a París, l'Atelier des Lumières van fer un espectacle tintinaire, diguem-ho així, virtual. Com s'explica aquest últim fenomen, diríem així, a part de l'exposició que ara mateix hi ha a Madrid, no?
A Madrid, una magnífica exposició,
sí.
No?
Però
sí,
aquesta...
no? Ja estic pendent anar a París a veure l'espectacle de l'Atelier des Lumières. Jo de l'Atelier des Lumières, jo hi he anat algun any, és allà, és una antiga foneria, és una cosa bastant espectacular, un espectacle immersiu, que es diu, no? I ara han preparat això al voltant d'Hergé, clar. Aquí fixem-nos que això és bastant gros, perquè... Qui s'ha projectat a l'Atelier des Lumières? Monet ha fet un espectacle immersiu, Van Gogh, Klimt, Dalí i ara Hergé. Compte, que el posem en un lloc de primera línia d'artista mundial. I recordem que Hergé té un museu. No un museu Tintín, sinó un museu Hergé, que està a prop de Brussel·les i que és també extraordinari. I ara l'exposició aquesta que hi ha a Madrid. És a dir, ha aconseguit una cosa única, Tintín, i és que segueix sent un còmic, un TVO magnífic per llegir, per passar-t'ho pipa, per viure aventures, però al mateix temps ha generat tot un corpus d'estudi, d'anàlisi, de valoració, que ja el porta a ser considerat una obra artística d'un mèrit extraordinari, no? I en aquest sentit, el fet que tingui un museu, que hi hagi aquests espectacles, exposicions, que els seus originals es paguin milions d'euros, i no exagero, per en les subhastes d'art, clar, ens estem parlant d'un artista d'un reconeixement absolutament excepcional i incomparable amb qualsevol altre artista de còmic.
Queden moltes coses per fer en l'àmbit de Tintín, per exemple, en el camp cinematogràfic?
A veure, hi ha camí, no? És a dir, la relació de Tintín i el cinema ha estat sempre complicada i no hi ha dubte que la pel·lícula que va fer Steven Spielberg i Peter Jackson va marcar un abans i un després, no? S'havien fet abans pel·lícules amb actors i no havien acabat de funcionar. La versió de Spielberg, bueno, era discutible però era interessant, generava possibilitats. Jo crec que tornarà Tintín al cinema, no? Com ha estat també ara als videojocs i com ha estat a qualsevol plataforma. Ara bé, jo crec que Tintín, la gràcia del Tintín, la pervivència del Tintín, continuarà sent el paper, els àlbums de Tintín, l'objecte del Tintín. Hi ha alguna cosa especial en aquestes narracions gràfiques que va crear Hergé, que poden adaptar-se a altres mitjans, i això els hi ajuda a donar una gran difusió, però em dona la impressió que molta gent que va veure la pel·lícula diu: ostres, que interessant, ara em vaig a llegir un Tintín, perquè és que el paper té una especial identitat quan llegim Tintín.
Bé, vostè, en les seves especialitats, Tintinaires va publicar, si no vaig equivocat, ja fa uns quants anys, el 2013, un llibre que titulava Som i serem Tintinaires, i en la que s'indaga sobre els catalans a partir de la influència d'en Tintín. I podríem fer testimonis, bueno, fer memòria, doncs, a la traductora, la primera traductora, que si no vaig equivocat era la Conxita Cendrera,
sí, que va fer... La primera traductora al castellà de joventut és la Conxita Cendrera, i després al català ho farà en Joaquim Ventalló.
Sí.
Bé, però són dos magnífics traductors.
Sí. Quina és aquesta, vostè diu, la influència d'en Tintín en els catalans o en els joves, sí, catalans, o els infants catalans.
Sí, alguna cosa rara hi ha, perquè fins i tot quan els belgues els hi expliquem la passió tintinaire que hi ha a Catalunya, ens miren una mica de la manera estan bojos aquests catalans, no? Com diria el Bono Bèlix, no? Però alguna cosa hi ha, és a dir, jo crec que hi ha primer per una generació, entre la que jo formo part, molts vam llegir per primer cop en català llegint el Tintín. I això, clar, et crea un lligam emocional amb el personatge, la llengua i el país que és indestructible, no? I aquesta entrada de Tintín en moltes llars, que va suposar l'entrada del català a moltes llars, va generar una simpatia, una proximitat, que des d'aquell moment s'ha mantingut. És a dir, és molt habitual que a moltes cases on hi ha mainada, en un moment o altre, arribi algun Tintín i arribi algun Tintín en català. També hi ha una relació més profunda, més històrica, i és que el dibuix de Tintín és un dibuix que connecta, almenys en els anys 60 connectava, amb els dibuixos d'abans de la guerra, els dibuixos dels dibuixants de Patufet, en Junceda, en Gaietà Cornet, i molts pares que compraven aquell Tintín havien sigut nens que havien llegit Patufet, i trobaven en Tintín una sintonia. Sigui com sigui, el que és indubtable és que hi ha una mena de cordialitat, de proximitat. Jo, de fet, quan jo llegia Tintín i era un nen, em pensava que no vaig dubtar mai que Tintín era català. És a dir, amb els anys vaig créixer i em van dir, no, que és belga. Què dius ara, no? Perquè ell vivia a Molins de Dalt, com podia haver viscut a Molins de Rei, no? I llavors, pues, clar, jo pensava que tot allò era una obra catalana perquè s'assemblava als dibuixos que veia a Cavallfort. Sigui pel que fos, jo vaig creure que Tintín era català, no? I jo crec que això, d'alguna manera, connecten determinats elements de la història, l'humor, la sana ironia, els valors, diríem, una mica escoltes, no?, que té el Tintín, connecten amb alguns trets de la identitat del país i al mateix temps consoliden, forgen alguns trets de la identitat del país. Per tant, la relació Tintín-Catalunya és una relació estranya, viva i fascinant.
Bé, vostè també ha parlat dels que es paga per una obra de l'Hergé, no tant d'en sí. Tintín. Jo tinc aquí un recull de premsa, hi ha un xic reculat, no? Perquè si m'equivoco és del 2018, diu, una planxa original de Coke and Stock de Tintín, sí, es va vendre per 360.000 euros a Texas. Vull dir, que algú a Texas compri una planxa de Tintín i en pagui 360.000 euros, em sembla una mica sorprenent, en principi.
Sorprenent.
Perquè no, sí.
Hi ha una explicació, diríem, no, i s'ha arribat a pagar 2,5 milions per una planxa de Tintín, sí. Una cosa, una bestiesa. Però tot això hi ha dues explicacions, o tres, si volem, no? Una és el tarannà especulatiu del món de l'art. Invertir en Hergé ara és un valor segur, perquè això compres car i ho vendràs més car. Això és així perquè hi ha molt pocs originals d'Hergé, planxes originals d'Hergé, que estiguin en el mercat de l'art, perquè Hergé ho guardava tot. Hergé ho guardava tot. I per això s'ha pogut fer al Museu Hergé. I de fet, hi ha una cosa molt curiosa, a l'exposició de Madrid, un detall que no havia advertit, perquè em va sorprendre, no? És curiós com se'n pot sorprendre a Tintín, no? I és que a l'exposició que hi ha a Madrid hi ha planxes originals de Tintín al País dels Soviets, que ell va dibuixar el 1929. Quan ell dibuixa els Soviets, ell té 20 i pocs anys. El minutaire és una feina de tercera categoria. Ningú no té res de prestigi, però ell ho guarda tot, ell ho guarda tot. És a dir, ella té consciència d'artista i de que està creant un llenguatge nou, que és el llenguatge de la historieta. Llavors, què passa? Que com ho guarda tot, hi ha molt poc producte en el mercat de l'art. Llavors, quan surt alguna planxa per alguna història que ell no va guardar, o que es va extraviar, o que la va regalar algú, quan en surt alguna planxa, com és tan sorprenent, com és tan escassa, es dispara el preu automàticament, no? I a part d'això, clar, vull dir, tenim ja el mèrit gràfic de l'artista, que és d'una excel·lència extrema. Tot això justifica, d'alguna manera, aquestes fortunes que, tot s'ha de dir, els tintinaires ens dolen, perquè sabem que mai podrem tenir un original de l'Hergé, clar.
Bé, parla vostè de que Hergé, doncs, ho guardava tot, i sospitem que vostè, com a bon deixeble d'Hergé, doncs també deu tenir, déu-n'hi-do, un bon catàleg de coses guardades, i com a bon seguidor i tintinaire, i només de Tintín, sinó també d'altres personatges que jo crec que l'han apassionat, com Zipizape, per exemple, no els TVOs.
Sí, 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 sí.
Com es fa tot això per conviure en un domicili amb tanta bueno, il·lustració.
Genera, diríem, tensions, eh?
D'una manera molt suau.
A veure, jo, és a dir, ara diré una cosa que no és certa, perquè diré, jo no sóc molt col·leccionista, perquè hi ha gent que col·lecciona coses increïbles, eh? Que col·lecciona tots els Tintins en totes les llengües possibles. Clar, això t'omple una habitació, perquè s'ha traduït a més de 120 llengües, el Tintin, eh? I varietats dialectals. Es va traduir fa poc més, era d'un any, al cadaquesenc, és a dir, que estem parlant d'una cosa increïble. Jo acumulo coses, però intento no passar-me. Però me'n recordo que una vegada teníem a sopar uns amics i així va sortir aquest tema i vaig dir, no, home, jo tinc llibres, perquè això sí que m'interessa, bibliografia, llibres, però objectes, figures, no en tinc gaires. I la meva filla, que estava sopant amb nosaltres, diu, pare, mira al voltant, dona una volta de 360 graus pel menjador i què veuràs? I clar, hi havia com mitja dotzena de coses del Tintín pel menjador de casa, clar. És el que té ser aficionat, col·leccionista i tintinaire, que sense voler, o bueno, volent una mica, eh? Vas acumulant peces. I bueno, sort que els fills ja són grans, han marxat i ja em deixen espai per ocupar les seves habitacions, diguem-ho així.
Bé, una de les seves accions, no sabem si com a cònsol o com a tintinaire, és la nova edició colorejada de Tintín al País dels Sòviets, perquè l'original no era en color, si no m'equivoco.
Exactament. De fet, fa uns dies la vaig poder presentar perquè Joventut, l'editorial Joventut, ha publicat aquesta peça. És una peça molt interessant, no? Perquè Tintín al País dels Sòviets és el primer Tintín, es comença a publicar l'any 1929, i és un Tintín gràficament que comença, doncs, no gaire bé, diguem-ho. És el dibuixant, Hergé, és un nano de 21 anys, que es posa a fer historieta sense saber què és la historieta, perquè és que encara no existia a Europa la historieta. Però és un llibre fascinant perquè a mesura que van passant les pàgines vas veient com madura aquest dibuixant a una velocitat extraordinària. Això es va publicar en blanc i negre. Primer es va publicar a la revista el suplement Le Petit Vingtième, després es va publicar en àlbum, però Hergé mai va voler reeditar-lo. De fet, ho considerava una mena de pecat de joventut, no? Només al final de la seva vida va autoritzar una reedició, perquè es feien tantes edicions pirates que al final va dir, escolta, almenys que jo tregui també algun benefici de tot això, no? Però, amb els anys, és un llibre que ha anat valorant-se i possiblement Hergé hagués autoritzat un acoloriment com el que ara s'ha fet des de Bèlgica, i que realment és un acoloriment molt interessant perquè et permet llegir l'aventura, diria, amb una clau gràfica totalment diferent. Alguns aspectes que en el blanc i negre doncs quedaven d'una manera, quan passen a color agafen una força totalment diferent. I és una manera de revisar, de rellegir, de descobrir els soviets. A veure, els tintinaires sempre direm que el millor és el primer perquè és el de blanc i negre i tot això. Però reconec que és una proposta molt engrescadora pel lector que es comença a apropar al món de Tintín.
Bé, estem a la recta final i estàvem pensant en quina sort tenen els alumnes del senyor Joan Manuel Soldevilla. Escolti'm, ganes de si queda un seient vacant a la seva classe a l'institut, de venir a passar unes classes amb vostè, eh? Ha estat un gust saludar-lo.
Perfecte. La veritat és que, bueno, donar classes és també una d'aquelles coses fantàstiques, no? Perquè estàs en contacte amb gent jove i els hi pots traspassar la teva passió. Que al final es tracta d'això. Jo crec que fas bones classes quan l'alumne veu que vius amb passió allò que estàs explicant. I clar, poder parlar de llibres i de TVOs i tot això amb els alumnes és un petit privilegi.
Doncs quedem eternament agraïts d'haver-lo tingut aquí, el cònsol, el senyor Joan Manuel Soldevilla i Albertí. Gràcies, sort i fins aviat.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies, Víctor, a la propera setmana.
Fins la setmana entrant, si Déu plau.
Recordin que és un programa fer possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.